torna al millor cinema amb el Barcelona Film Fest.
Aquest any ens visitaran Meg Ryan, Richard Linklater, Belén Rueda, Vincent Pérez i David Verdaguer, entre molts altres. Viu les catifes vermelles i participa en els col·loquis després de les projeccions.
Del 18 al 26 d'abril, vine als cinemes Verdi de Barcelona. Entrades a la venda a partir de 4,90 €. Més informació a bsnfilmfest.com.
Via Lliure. Podcast.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Hòstia.
Bon dia. Bravo.
Bravo. Bravo. Bravo. Sorto que m'estic marejant.
Oxigen, sisplau.
Atenció, perquè a Bundó també li dona un tamacuco, estem tots a punt de morir.
0,61, veniu aquí a la planta 15.
Jo conto 10 segons.
Diuen 9 per allà, eh?
Jo conto 10.
Què 9? Qui ho diu? 10. La Maria Garolera?
Garolera diu 8 i pico.
No, Garolera té el mòbil a l'espatlla.
Quina mentidera, és
collonant. Mireia Garolera diu 8 i pico, eh?
És mentida.
O 9.
És mentida, sí.
No has arribat, no has arribat a 10, em sembla.
Sí, no, no.
Em mireia seriosament quan surti d'aquest
estudi. Tu tens 10,
eh? Jo tinc 10. Crec que Garolera té un Nokia del 95 i el seu cronòmetre, diguem que no funciona.
Ara ho comprovarem, ara ho comprovarem. Anem a passar al bar i veurem si... En tot cas, és el millor registre de les últimes setmanes.
Sí, gràcies. Molt bé, molt bé. Pot ser que ho entremi a casa? O
bueno, sí, no? Els veïns estan contents.
Sí, estan fregits, eh?
Sí, sí. Estic fins al gorro.
Bueno, escolta'm, va, anem per res, que tenim moltes coses, perquè hi ha pel·lícules que valen la pena,
atenció,
les sales.
Atenció, perquè comencem molt fort.
Espera't, eh? Asbestes, hi ha Black Panther, hi ha The Crown, les novetats sobre Netflix, ara de seguida en parlem, però abans dieu que la pel·li de la setmana...
Sí.
Bueno, de fa setmanes, eh? Fa el que passa que ens estàvem reservant per avui, Xavi.
Per un dia que poguéssim començar amb força.
Però s'ha arribat a 10, diu l'Albert, eh? No ho sé,
Sí, sí, 10 segons, mirarem. Jo tinc 10
ara
segons.
Ara mirarem. I tant. Quin és la pel·li?
El abismo de l'infierno.
Que és.
Fixeu-vos si és bona, que no té ni tràiler. No he trobat ni el tràiler.
Ah.
És un producte menor. Però,
això està a sales.
No, això és de Netflix.
Netflix, eh?
Sí, sí.
El abismo del infierno. I ara per què voleu parlar d'aquesta pel·li?
Perquè li van entusiasmar.
Volen parlar per fotre-se'n de mi.
Ah, perquè tu has dit que t'agrada.
Jo vull, si em permeteu, és que vull explicar la intrahistòria d'aquesta pel·lícula.
A veure.
I per què l'hem vist tots. Resulta que tenim un grup, no? Els pantalleros, els quatre.
Sí,
de WhatsApp. Mm-hmm. Aquest grup, en teoria, està plantejat per parlar de pel·lícules.
Que no, tampoc és
la
cas,
teoria, sí.
Correcte, les novetats i tal, però Òscar Broc ha entrat en aquest grup i l'utilitza com una espècie de desofec personal.
Sí.
Sí, per buidar-me, em buido.
No, espera, és que tenim una mostra, dels missatges...
Ah, canvies missatges de veu.
Que deixa Òscar Broc en aquest...
És de veritat, això,
ara. El tenim un fol.
Increïble.
Noi, perdona que sigui tan directe amb tu, tia, però... A veure... m'entens, no? Tres ampolles de tequila i no són ni les 6 de la tarda. Però bé, això és un altre tema. Només volia deixar constància d'una cosa. Aneu tots a la puta.
Jo no sabia res d'això.
El més important. El més important. Som un equip, d'acord? Som una puta família, tios.
Escolta, un moment.
Encara no he acabat. Pareu. Encara no he acabat. No, aguanteu aquí. Aguanteu aquí, eh? Fins a la veu de 3 minuts.
Això és un dilluns qualsevol, a veure.
No.
Però aquest tio és de...
Això és conviure amb Broc.
A les 11 de la nit, un missatge que diu sou escòria.
Sí. Cada dia és així.
Però perdó.
Blai, per exemple, no entra mai al...
No entra mai al trap,
però Noé ja ha començat. L'altre dia li va dir canya desgraciat.
Ah, sí, eh? Això es traduirà a l'antena, suposo.
Llavors, només explico això perquè, tot i que sabem el tractament que ens otorga Òscar Broc cada dia de la setmana, l'altre dia diu, hòstia, és una pel·lícula que és una pel·liculassa. El abismo de l'infierno.
I què vam creure?
Que som xilipolles.
Vale. A veure, parem màquines un moment. La pel·lícula es diu...
El abismo de l'infierno a Netflix.
A tu... T'ha encantat. Val, explica'm la pel·lícula, Òscar. Silenci.
Ràpidament. L'argument, vols, eh?
Bueno, que m'hagis de dir de la pel·lícula.
És un monestir a Polònia, de monjos de clausura, fosc, tèrbol, inquietant, en el qual entra un nou monjo. Però després, jo crec que això es pot dir, no és un monjo, sinó que és un investigador que està investigant la desaparició d'un seguit de nenes, de noies, que han desaparegut pels voltants d'aquest monestir.
No sé el nombre de la rosa.
A veure, no, és que clar, si apareixen monjos, tothom pensa en el nombre de la rosa. No té res a veure amb el nombre de la rosa. No, no, que va. Aleshores, ell descobreix que aquests monjos practiquen uns exorcismes a porta tancada, realment, que fan molta por, molt estranys. I a partir d'aquí comença a investigar quina és la trama que s'amaga darrere d'aquests monjos. I descobreix, diguem que un secret que no vull desvetllar, però, hòsties, amb un final que és pura pirotècnia de cine de terror. És a dir, a veure, és una pel·lícula polaca, sèrie B, però funciona a les mil meravelles. La gent que li agradi el gènere de terror, els thrillers aquests ocultistes, amb rituals estranys, amb túniques, amb espelmes, i amb finals d'aquests que apareix un monstre raro, etc. Escolta, ei, teniu un pel·lículot aquí, us el recomano.
El abismo de l'infierno.
Probablement una de les pitjors pel·lícules que hi ha a Netflix. Si posés a mirar, si fessis un top 10 de les pitjors pel·lícules que hi ha a Netflix, no sortiria de lo dolent d'aquest.
Se l'oblidaria.
Te l'oblidaries.
Jo vull proposar als nostres oients que la vegin. El abismo de l'infierno. Sí,
no tenim temps, de veure segons què.
Et dic una cosa. Por no fa.
No.
Però fàstic?
El que vulguis. Hòsties, és escaroseta, escaroseta.
Si la veus abans de dinar,
però
no
molt,
dinar.
És escarosa. O sigui, sí. Totes les escenes de sopar dels monjos... Hòsties putes, hauria de sortir joc de cartes.
Però és que el menjar és la clau. O sigui, el menjar és una de les claus de l'argument. És a dir, els monjos mengen una mena de fetges crus.
No,
i després ho vomiten.
La clau de la pel·lícula és que quan falten uns 20 minuts perquè s'acabi, és com que fan un canvi de guionistes i diu festa. I canvia totalment el to de la pel·li.
Però és que estàs la gràcia.
És una comèdia, de sobte. És brutal.
Hi ha una cosa que m'agrada molt, que és que... per coses que no explicarem, hi ha una espècie de missa negra que surt malament.
Sí.
I es veu tota la gent que ha estat a la missa negra com fumant un cigarret i comentant.
Sí, sí.
Per què anem malament la missa negra? Una cosa que jo no havia vist mai a una pel·lícula. Per què res ha vist mal?
Però escolta, Toni, si tu fessis una missa negra i no funcionés, què faries? Et posaries una copeta i
t'anaries
comentant als col·legues què hem fet malament aquí. Hem matat malament a la víctima, hem sacrificat malament.
És molt realista.
Per un monestir? En un monestir, vols dir?
Un monestir, sí, sí, és un monestir. Jo crec que és una pel·li menor, seria bé. Us dic en sèrio, a mi m'ha entusiasmat, perquè a mi m'agraden aquesta mena de pel·lis. Si us agrada aquest gènere, jo crec que aquí teniu una joia amagada a Netflix.
Com a resum, Òscar, no, que ens ha trobat generós,
eh? Apunto només una cosa, perquè connecta això amb una cosa que ha passat aquesta setmana. Mm-hmm. Això de que un dels pantalleros li digui als altres que han de veure una cosa importantíssima i dediquin el temps a veure-la. Aquesta setmana Toni Clapés va entrevistar Blai Morell.
Va ser una ensarronada total.
Però et van agafar pel micròfon.
I em van enganxar i em van fotre allà.
I va començar a apretar-lo de... Això, el Bundó t'ho fa mirar, no? Perquè ell no mira res, no? Perquè, clar, tota la setmana mirant, digue-li que miri alguna cosa, perquè aquest no fa res, perquè no sé què.
Però és que hem de mirar, som nosaltres, clar, tu, Xavi.
Però Blai, perquè Blai té la pinta de trair. O sigui...
Si va a capa i espada.
Sí, hi ha com una campanya muntada contra tu, no?
Campanya no, però... A veure, va dir aquí una agressivitat i una cosa...
Segurament, si escoltes les declaracions del Blai entre línies, hi ha punyalades.
Hi ha paraulets.
Ara aquí ho fa subtilment, però ho fa, no?
És veritat que no mira mai res i tot el pes recau sobre mi, és això, ho va dir, no?
Sí. Que ell ho ha decidit tot, que clar, que bueno, no és per dir res, però clar...
Suposo que també...
Quatre temporades.
Ell se va dir que l'abismo de l'infierno és un pel·liculot... Etc.
Mira, hi ha un oient que t'està escrivint, Montse Contijoc, diu l'abismo de l'infierno, paranoia, fastigosa, estàs esperant que passi alguna cosa, però al final flipes.
Ah, veus? El que ja deia.
Però com flipes?
No ho sé.
Sí, de què? Té un final espectacular.
Tots acabem de veure Òscar Broc tuitejant des del compte B, que és ell mateix. Ara m'ha agafat el pitjor.
La meva mare, que té una conta fantasma. Mama, l'abismo de l'infierno, posa això.
Defensa-la.
La Montserrat és la teva mare, no?
No, és la Susi, però és el seu pseudònim, diguem-ne.
Bueno, ja sabeu, l'abismo de l'infierno, el Broc vol que la mireu, que perdeu el temps, i llavors ens digueu què tal us ha semblat.
Podríem sortejar, si vols.
No, què vols sortejar?
No, deixa'm.
Què vols sortejar, Toni?
No, un moment. Un fetge. A la millor crítica de l'abismo de l'infierno, li donem una setmana de poder estar al nostre grup de pantalleros.
Ostres.
Perquè sàpiga com és conviure amb Òscar Roma.
Però no sortirà bé del grup, eh?
No sé...
M'agrada molt
la idea.
És un premi o és un càstig?
11 i 32 minuts.
És molt bona idea. Les fotos de la noia bevent cerveses d'aquestes de litre i mig.
No és la millor. 11 i 32. Per cert, em confirmen, hem passat al bar... 10,6 segons. Oh, Toni García.
10,6.
Xúpate esta corolera.
Carolera.
Carolera. Sí, però ara hauràs de superar 10 segons.
A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
Va, que tenim una feinada, tu. Ah. Hi han bones estrenes al cap de setmana, hi han dos grans pel·lícules, una és Black Panther i l'altra Asbestes.
Les dues més taquilleres ahir, Xavi.
Les dues més taquilleres,
Black Panther, la número 1, i Asbestes va ser la número 2 a taquilleres.
Per quina voleu arrencar? Per la...
la bona.
Quina és la bona?
Asbestes, home.
Anem per Asbestes primer i fem després Black Panther.
Vinga.
Va, Asbestes.
¿Por qué no firmaste? Mira, con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? Porque esta es mi casa.
Asbestes, Rodrigo Sorogoyen, la pel·lícula que va estar a la llista per anar cap als Oscars juntament amb Alcarràs, finalment l'escollida és Alcarràs, però que tothom deia que era una pel·liculassa.
I ho és.
Ho és, eh?
És una llista de
cinema. És millor que l'Ajun Inferno, fins i tot.
És una llista de cinema que demostra que el Sorogoyen segurament és un dels millors directors que hi ha al cinema espanyol, que el que fa la pel·li és explicar una història d'una parella francesa que se'n va viure un petit poble de l'interior de Galícia, i allà doncs comença un enfrontament amb uns veïns i la cosa
sí.
Deriva... La pel·li és com una barreja de thriller, drama, fins i tot hi ha tocs de western, de pel·lícula de terror, que, hòstia, és que està tan ben portada i tot tan ben entrenat, i amb un canvi de perspectiva enmig de la pel·lícula que, hòstia, és que és prodigiosa. És 5 estrelles.
5 estrelles?
Sí.
Uau, vas fortíssim.
Peliculot.
Vas molt fort.
Bueno, a veure, Rodrigo Sorogoyen és un...
Millor que les lleis del Punto de Sal?
Hòstia, difícil, això.
És complicat,
no,
eh?
No l'has vist. No. Toni?
A mi m'encanta, em sembla una bestiesa. Mira que jo, Sorogoyen, té una mica de mania. Sí, perquè sempre crec que es queda com a mitges en el discurs i tal, però aquí va a fons, apretant amb l'accelerador. I la pel·li em sembla que... Això serà fort, el que diré. Em sembla que era la pel·lícula que havia d'anar als Òscar.
Hosti.
Em sap greu.
El que acabes de dir.
Sí, és que em sembla una pel·li amb una... Hòstia, perquè té una força bestial. Que res, és una gran pel·li, però això... Hòsties, per mi Asbestes juga una altra lliga.
És més comestible per un públic americà, vols dir, llavors, potser?
No vull dir que cinematogràficament els hi pot interessar més que l'altre. Crec que... A més, a veure, lliga molt, probablement, amb el cine més primari dels nord-americans, saps? Que és el western. Lliga molt amb això, no? Aquesta idea de la frontera, de quan t'enfrontes a gent que no saps de què va, o que no l'entens, o que entres en contacte amb una cultura i l'únic que vols és exterminar-la. Em sembla que té moltes coses que són molt interessants i que hagués pogut competir millor.
Carai.
I hi ha també aquest idealisme compartit, no?, d'aquests personatges que no se'n volen anar allà, perquè jo consideren que és casa seva.
La veurem.
No l'he vist, però el punt de partida, o sigui, té alguna cosa a veure amb la pel·li Perros de Paja, per exemple? És una mica això, no?
Penses que pot anar per allà, però agafa un altre camí.
A més, és que visualment és una cosa increïble. Sí, la factura és una cosa de mare de Déu, senyor.
Asbestes, pel·liculot...
No és, a veure...
De Rodrigo
Sorogoyen. No és tan bona com...
Abismo.
El Abismo.
Prou.
Està per sota, però quasi.
Està per sota.
Val. En tot
Només
cas,
en fetge.
La recomanació de la setmana, probablement, Asbestes?
Per mi sí.
Sí, eh? Sí, sí.
La gran recomanació cinematogràfica de la setmana.
Pel·lícula de Sorogoyen. Tremenda. Anem per la que ha fet més taquilla, i era esperable que fos així, perquè és l'univers Marvel, i per tant és un blockbuster en totes les seves condicions. Pel·lícula que ha tingut una arrencada molt, molt forta, i és Black Panther Wakanda Forever.
Do not call him General or King. They call him Kukulkan, the Feather Serpent God.
Recordem que la pel·lícula es fa sense...
El protagonista de la primera. Que va morir l'any 2020 a causa d'un càncer.
Fulminantment, a més.
I a més, bueno, clar, la pel·li ja estava en preproducció, I llavors, bueno, hi havia... s'havia de prendre una decisió i llavors van dir, bueno, què fem? Substituïm el protagonista, posem un altre Black Panther, o tirem endavant amb una altra història canviant el guió, perquè havien de canviar tota la història, i van decidir fer això.
I llavors, si canvien tota la història perquè no hi ha protagonista.
Perquè no hi ha...
I inclouen, de fet, el tema de la mort de... del personatge. Mm-hmm. De manera molt natural, a més. A mi això
sí, que és, és l'únic bo que té la pel·li. L'homenatge que fan al personatge de...
De les 7 hores que té, són els millors 10 minuts.
Ostres.
A l'inici i al final.
Veure, perquè tota la resta la hi ha
pel mig.
Black Panther us va agradar, l'original?
No.
De fa...
A mi no. A mi
sí.
No.
Dos o tres anys?
Sí.
A mi sí.
Correcte.
Llavors, la decisió, des del teu punt de vista, Blai, es nota. El canvi...
Sí.
Se li veu les costures d'haver decidit que treuen el protagonista.
Evidentment, perquè perds el protagonista de la pel·li, per tant, has de fer una pel·lícula nova, una història nova. I per això tot el que passa pel mig, tota la història, de, hi ha com una mena de món submarí que sembla com tret d'Avatar, amb personatges de color blau. Dius, home,
sembla que Namor
grinyola bastant.
Fa riure, més que m'altra
cosa. Grinyola bastant.
Jo, com veig que seré l'única aquí que defensarà la peli, a mi em va agradar.
A tu et va agradar?
Sí.
Wakanda Forever.
Tot i que és cert que a mi la primera no em va agradar gens, llavors anava amb unes expectatives i quan vaig veure això dic, m'agrada molt més aquest enfocament de la peli que no l'altre.
Per què?
Perquè jo crec que el personatge de la Shuri és potent, a mi m'ha agradat. Crec que
qui és la Shuri?
La Shuri és la germana de Black Panther. Anava a dir que les parts negatives, que són les que segurament diran ells, que estic totalment d'acord, la peli és massa llarga. És molt llarga.
Llarga, què vol dir?
I es fa llarga,
que és el pitjor. Ah. I té unes davallades de ritme brutals. Jo crec que hi ha decisions que es fan pensant en parlar dels personatges, en interioritzant d'ells, però això fa que el ritme caigui d'una manera molt bèstia. Però tot i així, jo crec que els moments que la peli brilla, hi ha acció, hi ha coses que estan passant, a mi m'ha agradat molt. Llavors, per aquesta banda, jo sí que la vull defensar, perquè sí que trobo que té coses bones.
Entenc que el protagonisme passa a ser femení.
Totalment.
De la pel·lícula, no?
Sí. Mm-hmm.
Amb la desaparició del líder espiritual i defensor del país, no? De
Wakanda. Això sí que era una cosa que ja tenia la primera pel·li, perquè estava el personatge de la mare, el personatge de les guardianes, aquest, i aquí encara més.
D'acord. Què no has de dir, Brock?
No, jo crec que aquesta pel·li ens hauria de servir per cantar les veritats ja una vegada.
De què?
És a dir, que l'univers Marvel, després d'Endgame, està en una deriva inexplicable. A nivell sèries i a nivell pel·lícules.
Jo aquesta quarta fase no l'entenc.
S'ha de dir, és que és així. No han donat una que sigui bona. Una pel·li que sigui memorable. Després d'Endgame, tot ha anat cap a baix. No sé per què és. No tinc ni idea què és el que li passa a l'univers Marvel, però està de capa caiguda.
Però el tema de les sèries, Andor ho està patant moltíssim.
Em refereixo a l'univers de superherois, no Star Wars.
Però Andor no és Marvel.
No, em refereixo a superherois. Quines sèries de superherois recordeu memorables? Potser WandaVision, potser Loki?
A mi aquestes em van agradar.
I pel·lícules? Recordeu alguna que sigui, ostres, això és...
No m'agrada cap. No em va agradar Multiverse of Madness, no em va agradar l'Spiderman, no m'agrada res.
Totalment d'acord.
I aquesta és mortalment avorrida, mortalment.
2:41, acabo de veure.
Hi ha tantes escenes que no tenen res a veure amb la peli en si mateix, sinó que són per l'espectador, no? Oh, Namor, por favor, llévame a conocer tu mundo, Namor. Que no té cap sentit. Les escenes que no tenen cap sentit, dintre la dinàmica del guió no tenen cap tipus d'explicació. I un 20 minuts veient el món de Namor. Ui, qué bonito es esto, Namor. És que no té ni solta ni volta, i són com videoclips enganxats l'un a l'altre i enmig converses pretesament profundes sobre què has vist en els teus somnis. Per favor. I a més em sembla que la Shuri té el mateix carisma que aquesta ampolla de plàstic que estic sostenint. És incapaç de portar. I a més fan una cosa molt estranya, no vull fer spoilers, però si no hi ha Black Panther, no hi ha Black Panther. No treguis un Black Panther d'aquí... quan falta mitja hora perquè acabi la pel·lícula. Sisplau, t'ho demano. Llavors, a mi això m'emprenya bastant. El que m'agrada és aquesta idea de que les dones, al final, són les que manen a Wakanda, això m'agrada molt, però està especificat d'una manera tan burda que dius, bueno, d'acord, doncs endavant. Saps què vull dir? Em sembla que tot el guió està tan mal fet i després, lo de Namor és realment de comèdia.
Sí.
De mala comèdia. Sí, coneixes una mica el personatge del còmic i veus aquest personatge i dius, però aquest tio qui és? I quan explica per què es diu Namor, tu de veritat em van donar ganes d'aixecar-me i dir «Buenas tardes!» i marxar. Perquè és una cosa tan ridícula...
És que no sé qui és Namor, eh?
És l'Aquaman de Marvel.
Correcte.
Sí.
Bàsicament.
És el rei dels oceans, no? Pues un Aquaman menys roba.
Potser seria més correcte dir que Aquaman és el Namor de DC, no? Però, perquè Namor...
Sí, Namor és anterior. Namor és anterior.
Bueno, no estic segur, però crec que és anterior. De totes
llavors,
maneres...
tota la pel·li em sembla... O sigui, em sembla que hi ha un error d'entrada que és intentar fer la pel·li de Black Panther sense Black Panther. Vale?
Quan prens la decisió, que has de dir, o substitueixo l'actor...
Sí, deixaria...
Però la temptació de fer taquilla va poder...
No, però podries haver substituït l'actor, no? O no?
Jo un dia n'ha parlat...
A veure si no hem fet... Sí. Un moment, a veure si no hem fet diverses pel·lícules de Spider-Man diferents i de Batman diferents.
Sí, però aquí no hi ha el, o sigui, no hi ha la idea de recuperar el rol central. Clar. Llavors fas la pel·lícula sense rol central, el qual podria ser una bona cosa si ho fessis bé, però hi ha com tantes derivades d'un aquí, un allà... També tenim aquesta mania de fer totes les pel·lis ara que són James Bond, que van a 15 països diferents, a veure coses... Ui, mira quines catarates!
La volta al món.
És igual, les catarates.
Amb la intenció, suposo, que de prolongar aquesta nissaga, no?
Ma, sí,
de Wakanda Forever, ara n'hi ha una altra, no?
Sí, la idea és... Tot es concentra en aconseguir un camí per arribar a un lloc, no? Que és el que va fer la fase que acaba Endgame, no? Endgame és una obra mestra de tal nivell... Tota la pel·li és tan emocionant, és tan increïble, quan s'acaba Endgame, tot el que et queda, què és? Res. Clar, la palma en Iron Man. Bueno, perdoneu-me si estic fent spoilers, però és Endgame.
És que jo soc molt més fan d'Infinity War que d'Endgame.
És igual, m'agrada les dues. M'és igual. Però en tot cas és una obra molt potent, molt, molt potent. Sí. I com a final, és un final increïble.
Total.
És emocionant, brutal, té la millor escena de guerra de Marvel de totes les pel·lícules, etcètera, etcètera. Llavors arribes al punt en què s'acaba això, com segueixes això? És a dir, qui ha de ser ara el gran dolent de les pel·lis, no? Llavors vas afegint gent i coses, i a mi el multivers, de veritat, ja tinc prou amb aquest univers d'aquí. Ja amb el Doctor Strange em va passar que dies, és massa.
No, no, perquè segurament les xifres de taquilla responen, però en quant a qualitat, Marvel té un problema, crec jo, i se l'hauria de fer mirar. I és el que diu el Toni, això del multivers els estan anant de les mans. Arriba un moment, jo crec que ja no t'enteres d'on estàs ni què està passant. Jo crec que s'haurien de replantejar moltes coses, sincerament.
Ai, no sé. Jo crec que és super...
Tu la vas gaudir.
Sí, jo crec
visualment deu ser espectacular.
Crec que tota aquesta idea, que sí, que estic d'acord en part, però crec que és una visió molt, molt depriment, molt de... Després d'Endgame ja no podem arribar a Endgame un altre cop. És que potser no cal arribar a Endgame, potser és veure aquestes pel·lis si t'agrada
bé.
Sí,
però no, el problema és que ells volen arribar aquí, i a més
sí,
ho diuen clarament.
Sí, però bueno, jo mentre es maneguen com ho fan, jo vaig gaudint o no de les pel·lis, i jo no tinc aquesta visió tan catastrofista d'aquestes pel·lis. O sigui, vaig veure Black Adam, vaig veure Black Panther, una, em van donar ganes de marxar de la pel·li als 20 minuts, i aquesta... que és cert que és massa llarga, jo crec que el principal problema és això, però tot i així m'ho vaig passar bé veient-la, i crec que no té aquests problemes tan greus que diuen els meus companys.
És que Wakanda Forever és el Ciudadano Kane comparada amb Black Adam.
Bueno, clar, a veure, la comparació
és una mica... Però el que vull dir és que no és que nosaltres no vulguem arribar una altra vegada en game, és que els creadors...
Clar.
I el Kevin Feige et diu contínuament, sí, que això va una altra vegada a la mateixa direcció d'un enfrontament èpic amb no sé qui. O sigui, no és que nosaltres vulguem que arribi aquí, és que ells t'estan dient que estan construint un univers per arribar aquí. I això és el que em queixo.
De fet, nosaltres el que hem fet és veure religiosament totes les pel·lícules post-Endgame que podíem haver deixat a la tercera de dir, escolta, ja prou de prendre's el pèl, i seguim veient esperant aquella gran pel·lícula de Marvel que no arriba mai.
Vosaltres i tots els espectadors que van, perquè cada setmana quan hi ha una de Marvel...
És un esdeveniment en si mateix.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 12 del matí, per tant, del cap de setmana, Asbestes com la gran referència...
No.
Abismo de l'Infierno.
La gran referència és Abismo de l'Infierno.
Això és el número 1.
Tinc algun missatge més, de l'Abismo de l'Infierno.
És que déu-n'hi-do.
Tota la raó, el Carles de Lexus, per cert. Tota la raó, Òscar Broch, pel·lícula.
Mira.
Un moment, ara tornem amb The Crown.
A RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
9 minuts i les 12 del matí. Bé, i una altra de les seqüències, diguem-ne, importants, un dels esdeveniments importants d'aquesta setmana, és l'estrena d'una de les joies de la corona ara mateix de Netflix, com és la sèrie The Crown. Ai, millor dit, això de les joies de la corona. Bé, no. La setmana... Quan fa del rodatge d'aquí sota? 2 setmanes, 3 ja?
Sí.
Allò era la 6a, no, temporada?
Sí. No vam poder evitar... que l'IDD pugés al cotxe.
Va pujar al cotxe.
Mira, que, mira, sí. També m'ha avisat, eh?
Insistentment, a més.
Ens vam comportar com a bons ciutadans.
Aquesta no és, eh? És l'anterior, la cinquena temporada.
Sí? Sí.
Brutal.
Brutal.
Meravellós,
eh? Espectacular. Hosti? I mira que jo, sembla que era ahir, llegia un article al New Yorker que ja la començaven a posar a parir. Que deien que ja la sèrie està en decadència. A mi em sembla... em vaig empassar set episodis seguits...
Espectacular.
D'una sèrie que no està feta, crec jo, per enganxar-te, però està tan ben feta, amb un guió tan ben escrit, amb uns actors tan bons, i com flueix la narració, que és que vols més, vols més, vols més. Quan s'acaba un capítol en vols més, vols saber què passa, vols veure què passa amb aquesta gent. Crec que és una temporada magnífica. Per mi, de les millors que he vist de The Crown, sense dubte.
Això que dèiem... No, perdona. Això que dèiem abans que la pel·li et fa llarga, la de Black Panther, aquí veus un capítol d'una hora i dius, ja s'ha acabat el capítol. És increïble com el ritme, que no és un ritme accelerat ni res, però com està tot fet.
És una sinfonia.
Cada episodi està plantejat d'una manera molt concreta. És espectacular. O sigui, jo no l'he vist sencera perquè no vull acabar-la tan aviat. Vull veure els meus dos capitulets cada nit o un capitulet cada nit perquè això no t'ho trobes cada dia.
Jo crec que és increïble el repartiment que té.
Sí.
Que és que no hi ha un... Sí, no hi ha un gran desperdiciat de talent. És tot increïble. Tot i que ets a dir, que li comentava abans al Blai, que el personatge del príncep Carles, que és el Dominic West...
McNulty.
A veure, aquest senyor és un fucker.
No enganxa res. Aquest jo, que és el que trobo que no s'assembla
res. El veus i dius, aquest tio no és el...
Mira, segurament a vegades és el problema dels actors molt coneguts fent determinats papers, no?
Sí.
I en el cas de les sèries de la tele és que aquest senyor és McNulty.
No, però és igual, aquest senyor és McNulty, veus aquella cara que té i aquell somriure, aquest tio t'empotra.
Massa guap.
Que tu sabem com és Carles.
No, és que entres a casa teva i t'empotra.
Fins i tot vestit com el príncep Carles, amb aquells blazers de senyor gran, amb aquell pentinat antic, ja veus que no encaixa. De totes maneres, què prefereixes? Una imitació, com podria ser l'actriu que fa de Lady Di, perquè...
Però a mi no em sembla
una imitació. Ho fa molt bé, però una imitació del personatge.
Ho fot molt bé.
O prefereixes un actor que no s'assembla tant, però que és solvent. Clar, aquí hi ha un debat.
No, és super solvent, però em refereixo que el veig i no penso, hòstia, mira l'imbècil del príncep Carles.
Sí, exactament.
Penso, hòstia, cuidado.
L'actor que estava la temporada d'abans sí que s'assemblava, i ho feia molt bé. Llavors és com que... I ara dius...
Jo crec que no és una sèrie que busqui actors que siguin clons dels personatges originals. Busquen bons actors.
Tots tenen cert versemblants, saps? O sigui, sí, però s'assemblen una mica,
correcte.
Llavors...
Sempre hi ha, jo crec que sempre hi ha la intenció d'aconseguir que es fongui l'actor amb el personatge i que aconsegueixen gairebé sempre.
Tret del personatge de Lady Di, que realment sí que és una imitació claríssima del que era Lady Di, perquè és que és aquella caiguda d'ulls... Ostres, però... Hi ha moments que la confons.
Si la Lady Di té una meitat del carisma que té l'actriu fent de Lady Di en aquesta sèrie, entenc tot, perquè és brutal el que fa amb aquest personatge.
La imita molt bé.
És increïble,
la imita molt bé. Però imitar és actuar, clar, aquí hi ha un debat.
Home, no imitar, no sé, funciona.
No ho sé. M'agrada molt, l'actiu que fa Lady Di, però, per exemple, jo aprecio més el treball de Dominic West, que és un tio que no s'assembla absolutament res al príncep Carles, però igualment, tot i els prejudicis que tingui el Toni, hòstia, crec que fa un gran paper.
Enviaràs un missatge aquesta nit?
Sí, ets un desgraciat.
Ara mateix és el principal cavall de batalla de Netflix, té
sense dubte.
Bueno, de fet, clar.
Sí, però... Crec que és un producte per les èlits, entre cometes, eh? Per la gent que li agrada molt la televisió, per la gent que aspira, ostres, una cosa molt treballada, molt ben produïda...
Si no està entre els consums de massa més grans que té.
No, crec que en absolut.
Però és que
no,
si et mires... No és Stranger Things, per dir-ho d'alguna manera.
Ja, i a més hauríem de comentar el de Netflix posant en marxa el model aquest en publicitat.
Netflix aquesta setmana
més barat.
Ha anunciat que ja posava en marxa el nou sistema, no? Dijous va ser.
Sí.
Quan és 5,49 al mes, que és pagar 5,49 i veuràs les sèries amb anuncis. Sí. El problema és que no és només amb anuncis, és que te n'han tret de sèries.
Sí. Sí.
Clar, i una de les sèries que han tret és The Crown.
Precisament és The Crown.
Clar, perquè volen que t'afiliïs, diguem, a les quotes més cares.
Però diré una altra cosa, Toni. Ai, Òscar.
Tranquil, eh? Que aquí ningú t'ha faltat, Toni Capés.
Hi va haver un anunci a xarxes de Netflix anunciant la... Ja pots fer-ho per 5,49 i a les imatges eren de The Crown.
És un frau des del principi, perquè a part no només és que li falti material, Toni, és que també es veu pitjor.
Sí, es veu
té
pitjor,
una resolució pitjor que...
I a més, és que el primer anunci que van posar era pren anglès amb la nova tarifa, i el van haver de borrar perquè algú els va dir però si no hi és, desgraciats, no hi és. Però és que hi ha com 15 sèries i 15 pel·lis que no hi són.
House of Cards no hi és, tampoc.
Clar, és que si no té algunes de les coses més potents a la plataforma...
Ho veus pitjor, no hi és tot, i a sobre et menges anuncis. No acabo de veure l'avantatge, eh, amics de Netflix? M'esteu escoltant, amics de Netflix?
I quant costa la versió que ve després, que són 7 euros i pico?
Crec que són 8 euros.
O 8 euros.
Hi ha 3 euros de diferència, diria jo.
5 euros i més.
Són uns trileros. Ens han fet un joc de trilero, però com una casa. I a part, a mi em sembla, el més baix que poden fer és restar-li resolució d'imatge a aquesta opció, per molt més barata que sigui. Ostres, si pagues, tens dret a veure-ho com s'ha de veure.
Tampoc la pots veure offline, o sigui, has d'estar connectat a internet per veure, cosa que en Netflix, si pagues la opció, sí, doncs pots veure sense internet.
Totalment.
Pots descarregar els capítols.
Pots baixar, sí.
Bé, doncs, la sèrie de la setmana, per tant, us ha encantat a tots.
Sí,
The Crown, cinquena temporada.
I destacar que apareix el fallet i el fill d'Odi, ¿vale? Sí, comencen a aparèixer explicant la seva història.
De fet, tenen un capítol dedicat a ells.
Mira, sobre això que jo us preguntava de si és el principal cavall de batalla, i m'heu dit, bé, no, és una mica elitista, sí que m'ha fet pensar que probablement en una altra època hagués estat una sèrie clàssica d'HBO.
Sí, sí, sí.
Oi, The Crown, sí. Veus el logo i dius, ah, val, perquè sí, aquí hi ha un nivell determinat, qualitat, sí, no? Sí, sí,
sí, va, però hi ha aquesta...
Poc ja... Netflix en això.
Netflix ha fet aquestes apostes, Mindhunter, The Crown, crec, sí, sí, per sèries molt més sofisticades i tal, però sempre The Crown és, jo crec, la gran excepció, ha acabat patant-se-les, perquè no responen al públic objectiu que ells busquen, saps? Que és un públic que va més a
parlant,
en una cosa ràpida i tal, entretinguda, on te tinguis moltes opcions i tal, i aquests productes són molt cars.
Va, anem per l'última de les sèries que voleu parlar. Bueno, si tenim temps en farem alguna altra, però...
Què vols dir?
Que us ha encantat. O el Blai l'ha encantat, com a mínim. El Toni em sembla que
també. A tots.
Sèrie d'HBO Max, dels creadors de Peaky Blinders, que es diu Los Hombres del Sas.
Vamos! I'm bringing together men of a particular caliber. I've decided to form a parachute regiment. This is the
uniform of your new regiment. S.A.S. No és una novetat, no és d'aquesta setmana. No,
no es va estrenar la setmana passada.
Però està bastant fresca, encara.
Però sí, encara és novetat. Sí,
és que si fa més de 48 hores, el Bundó ja no la vol.
El Bundó la vol, el peix que es mogui.
Com quan va al mercat i diu, ui, aquest rovelló té més de 3 hores que l'encollit.
Esteu perdent el temps, de comentar les coses.
No, molt ràpid. Segona Guerra Mundial, l'exèrcit britànic, al nord d'Àfrica, l'avançament feixista és preocupant, i el que fa l'exèrcit britànic és enviar un grup de sonats a defendre el nord d'Àfrica. Un grup d'inadaptats, un grup de soldats que no saben acceptar ordres, amb una tendència claríssima cap a la ultraviolència.
Les persones que, si no estiguessin a la guerra, estarien,
sí,
a la presó.
Estarien al manicomi, segurament.
Un grup de psicòpates.
Sí,
aquest grup, que és un grup real, que està basat en un llibre del Ben McIntyre, és el grup que va servir a Tarantino.
Ah, és el que anava a dir.
És l'inspiració de Malditos Bastardos.
És que dic, són està connectat amb, sí, Malditos, sí, Bastardos.
Hi ha una història d'ells que sembla que vaig explicar l'altre dia en aquests desgraciats, que era, hi ha un moment a la invasió de Normandia, aquests tios van, no? Van 20 o 25 i van descalços. I llavors hi ha una història d'un pagès francès que diu, he vist a 25 tios descalços amb barbes grans i amb uns canivets immensos, que ens parlaven amb un anglès britànic, que no sé qui collons són. I aquesta gent va fer sabotatges, va matar no sé quants nazis, però clar, els nazis els tenien por, eren terrorífics, perquè no eren una unitat normal, no viatjaven d'una manera normal, era una guerrilla, no? Però és una guerrilla, això que deia, ultraviolenta.
No, no, de bojos.
Que els arrencaven les cavalleres, els...
Ah, doncs aquí, efectivament...
Una cosa
Tarantino
molt brutal.
Agafa
i la sèrie s'assembla una mica a Peaky Blinders, sí, en el sentit d'agafar aquesta estètica, no, donar-li la volta i tal.
L'humor i molt punk, és molt punk.
És entretingudíssima, sí, molt boja, molt ben dialogada, jo m'ho he passat pim.
I els temes musicals sonen AC/DC, durant la sèrie, o sigui, que són coses que també passava.
És Stephen Knight,
és collonuda.
La Peaky Blinders és, de veritat, una cosa tan entretinguda, és meravellosa. No és l'abismo de l'infierno,
no arriba.
No té aquesta qualitat, però és collonuda.
I curiositat, també surt Dominic West, McNulty.
Sí, és veritat.
També surt a la sèrie. Ah, té un paper a la sèrie. Sí,
però
sí,
no,
sí,
és un d'aquests...
No, ell no és... no forma part d'aquests.
Jo diria... Per rebaixar una mica, a mi la trama d'espionatge amb l'actriu, amb la Sofia Boutet...
Sí, porto, sí. Tu el que vols és aquests... El que vols és aquests tarats.
Em treu temps del que vull, de la mandanga.
Matant-me.
És l'equivalent en sèrie d'una cançó d'ACDC, com diu el Blai, que és omnipresent la música d'ACDC en tota la sèrie. És rock and roll, 2 minuts i mig, ràpida, directa al peu i que foti mal. I això és el que fa aquesta sèrie. I els actors estan increïbles. El grup de bojos és meravellós. Ho senten carinyes de tots, tot i que siguin...
I els diàlegs boníssims, que estan supertreballats, encara que no ho sembli.
Sí, un ritme trepidant. Escolta, una sèrie que te la veus en una tarda i se satisfet.
I a més van ser claus per la victòria a Àfrica.
Sí, van ser importantíssims.
Són uns tios que van fer una quantitat de mal bestial, comptant el que eren, no, i la capacitat de fer mal que feia que tenia aquella gent sent dos dotzenes de sonats.
Episodis? Pocs, no?
Sis.
Jo crec que sí.
Sis episodis, però n'hi haurà més. N'hi haurà més.
Sí, eh?
Sí, sí.
Funciona molt bé, és una gran sèrie, de veritat. Molt recomanable.
Saps? Rock Heroes, no? Amb l'original.
Sí. Los Hombres del Sas. Los el trobareu a HBO Max.
HBO Max. Una de les recomanacions de la setmana, per tant, també.
Sí, i tant.
Si voleu, no té res a veure amb The Crown, vull dir que el ritme...
No, és una altra cosa, és una altra cosa. És una opció.
És més Malditos Bastardos
que
The Crown. Vale. Mm. O sigui, a divertir-se ja està.
Voleu fer alguna referència més?
No sé, si vols parlem
ja passem les 12, eh?
Si vols parlem d'això que ha fet el Lars von Trier, que està filmin, que és la continuació de The Kingdom, aquella sèrie dels 90, us recomano veure-la amb una ampolla de tequila de 2 litres al costat del sofà, perquè si no, no l'entendreu.
Jo
bàsicament aquest és el comentari.
Jo seria més de Bonet, de botella de Bonet.
The Kingdom Exodus, eh? És això que sona. Sèrie de Lars von Trier.
Pots agafar l'ampolla de tequila, tirar-te-la per sobre i quedar-te fort.
Sí, jo també.
Passada mitja hora de matratge, agafes el tequila, te'l tires pel cap, un misto i vinga, adiós.
Jo que consti que som enemic declarat de Lars von Trier.
Ostres, tu. Sí.
Però jo, amb la sèrie, vaig veure els dos primers capítols i m'ho vaig passar tan bé.
És que hi ha alguna...
És una cosa tan delirant.
Mira, bàsicament t'explico. Ell als 90 va fer una sèrie que es deia The Kingdom, que era una sèrie que, jo dic, que molt important, que va canviar una mica el llenguatge televisiu, fins i tot, que era d'un hospital que estava com maleït. I ara, després, no sé si són 25 anys després,
25,
una fan de la sèrie, una senyora que és fan d'aquesta sèrie, va a l'hospital real on es va rodar, pensant que han tornat a despertar-se els fantasmes en aquest hospital. I a partir d'aquí es desencadena la bogeria més absoluta, una comèdia desencaixada. Perquè te'n feixes una idea, al primer capítol arriba un nou cap mèdic a l'hospital i el reben amb una borratxera. S'asseuen tots i li fan veure com un litro de whisky fins que el tio cau totalment inconscient borratxo. I van tots els metges totalment tajats per l'hospital, cantant, ballant, etc. I deixen el tio tombat, inconscient, al terrat, al cap mèdic de l'hospital.
Fent la lluita entre collons, els danesos i suecs.
Sí, què està passant aquí? I a partir d'aquí, tot és una bogeria.
Un deliri.
Sí, un deliri.
Al contrari del Blai, jo soc superfan de Lars von Trier i això no m'agrada gens, perquè és precisament és el tipus de sèrie com la peli Los Idiotas i El Jefe de Todo Esto, que són les pel·lis que no m'agraden gens a Lars von Trier. És Lars von Trier posant un grup de gent parlant, dient tonteries que no diria ningú a la seva vida en un context normal, i com et fa l'efecte que s'està rient de tu, perquè no té sentit res del que està passant.
Totalment.
I és també aquest intent de ser una mica David Lynch, i Lars von Trier no és de David Lynch, no ho fa, també.
Jo crec que se n'en fot de tot això.
Sí, sí, jo també ho penso, que és la més i ja codins ficar-se amb ell mateix.
Que se n'en fot de l'espectador.
Totalment.
Se n'en fot i diu, què, t'agrada o no, imbècil? Sí, i a més és una cosa que ho fa tota l'estona. A mi em sembla una brossa d'un nivell impressionant. O sigui, a veure, el contenidor del plàstic, el del vidre i el de Lars von Trier.
12 i 5, va, ho deixarem aquí.
Contenidor Lars von Trier, m'agrada.
De Kingdom Exodus, si voleu provar Lars von Trier, filmin vosaltres mateixos. Per cert, una cosa, Toni, que saps?
Digues.
Hi ha gent molt malvada a la redacció.
Ai.
Que han començat a comparar coses i han agafat el teu crit, el crit que ha fet aquest matí, el bon dia.
Interminable,
eh? 8 segons, jo,
avui. Hòstia! 8.
10 segons, com a 6. I l'han anat a comparar amb un crit històric, com és aquest.
Aquest és d'un aficionat.
Guanya Toni Hombre, García. Sí, ara, ja. El Johnny Baseballer de Mataró.
Podem dir Tarzán García Ramon a partir d'ara o no?
Com vulgueu.
Sempre que et puguem dir bona xita broc.
Blai Morell, Noemi Escribano, Toni García, Òscar Broc. Apa, adéu-siau.
Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu.